Trencaré.
Que no el toqui, és un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Wisconsin. Els volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia que...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh. You can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Comença el Volta Comèdia passat uns minuts de les 12 del migdia. Escolteu aquesta música, sentiu aquesta veu que no hi acaba d'arribar, però sempre arriba perquè som uns bojos per les arts escèniques. I avui tenim una convidada molt especial, que estem molt contents que estigui aquí, perquè ja va estar-hi fa 3 temporades i tenia que venir més vegades, però la vida és la vida. Què hi farem? Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, on són els amants de la música? Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El proper divendres, ho tornaré a explicar amb més detall al final del programa, a l'agenda del cap de setmana, es celebra a l'església del monestir el tercer dels concerts del cicle Ressons, organitzat per l'Ajuntament dins de les accions del Pla Director per la Música Clàssica a Sant Cugat, del que ja explicaré coses després, com deia abans. El primer concert es va celebrar el dia de Sant Medir. Sembla que una mica lligant amb la llarga tradició, el públic no omplia l'església, però n'hi havia suficient per donar una imatge perfectament raonable. A part de la incongruència de començar a les 9 de la nit, en les condicions actuals de toc de queda a les 10, semblava que la resposta era regular en les circumstàncies actuals. El segon concert, una suggestiva oferta d'un grup jove i amb una projecció i repertori interessant, va ser un complet desastre en participació. Era evident que el primer havia tingut els habituals del concert de Sant Medir, al marge del tipus de concert, i, en canvi, ara venien parents, amics i pocs, poquíssims espectadors, diguem-ne estrictament cridats, per l'interès que els podia generar el programa anunciat. La meva pregunta és, on són els amants de la música de la ciutat? Una ciutat de més de 90.000 habitants, amb un nivell cultural alt, diuen, amb escola de música i conservatori municipal, més de 20 escoles de música de tota mena, músics professionals i amateurs conciutadans amb categoria i nivell alt, espectadors i socis d'una orquestra simfònica en actiu, etc. On són? Quan davant d'una oferta suggestiva no som capaços d'omplir, amb les separacions corresponents per guardar-nos del maleït virus, la part central d'una església com la nostra amb 200 espectadors. La veritat és que no ho entenc. Però ja ho sabeu, que Déu faci més que nosaltres. Amén. aquí a l'estudi una música d'Afileta, In Memoriam, i la nostra convidada, Caterina Lahr. Bon dia, Caterin.
Bon dia, Eduard.
Estava escoltant en silenci, també.
Sí, no, és meravellosa.
Sugestionada per la música, com jo, quan la vaig descobrir.
És meravellosa.
Caterin, molt content que estiguis aquí,
jo
després
també.
D'aquests anys. I primer podríem parlar exactament del que esteu presentant al Teatre Auditori, que si no m'equivoco, doncs avui, demà i ahir...
Dissabte, ahir...
Doncs va estar pel dirigit a les escoles i després el dissabte per la tarda doncs serà aquest espectacle a les 6 de la tarda, dirigit al públic en general, però em digueu familiar, però públic en general.
Sí, sí.
Parlem una mica del programa, d'aquestes quatre coreografies que presenteu, IT Dansa de l'Institut del Teatre, al Teatre Auditori en aquesta ocasió.
Sí, pues, com sempre m'agrada la diversitat en un programa, i una mica el ventall, no?, d'estils que tenim. I la primera peça és una peça molt, molt intensa, molt potent, amb una coreografia molt rica, que és d'Akram Khan. Akram Khan és un coreògraf de Bangladesh, nascut a Londres, i que ha fet aquesta coreografia amb la seva companyia i fa 3 anys la vam estrenar al Festival Grec. És una coreografia que necessita molt rigor, molt de tècnica, però que és molt bella perquè és com una constel·lació que va canviant, no? La composició de la coreografia és meravellosa i la música, que és de Nitin Sohne, que és també de Bangladesh, crec, o d'Índia, no me recordo, però és va molt junta amb la coreografia. És una coreografia impressionant, la veritat, i pels ballarins hi ha un abans i un després, no? Demana molta fisicalitat i molt de precisió, també. I de sentit, sobretot, que hi ha una... A vegades aquesta peça la veig i de sobte hi surt una màgia que... pel fet que els ballarins han de sentir-se molt, no? De sentir què passa, estar molt connectats, no? Entonces, hi ha màgies, és preciosa, és molt potent com principi. Després, la segona peça no té res a veure i és d'una jove coreògrafa que és Lorena Nogal, que és una ex-ballarina d'IT Dansa. Actualment és ballarina i des dels principis de la companyia La Veronal. Ella li he demanat de fer aquesta coreografia.
Que acaba d'estrenar un espectacle.
Sí, al Teatre Nacional de Catalunya. Sí, està sempre, és la musa de Marco Mourou, que és el director de la Veronal. Ella va fer una peça una mica com un... com va fer part de la companyia 2 anys. Era com un... Es diu The Prom. The Prom és la promoció en americà, no? I és la festa de promoció després. I una mica què passa després. És més teatral, llegeix molt, pels nanos és molt, molt simpàtica, és una mica... entra una mica en l'absurd. I, bueno, jo crec que el contrast és molt bo. Després, la tercera peça per mi és la de... amb la música de Fileta, que és un grup, bueno, és un conjunt d'homes de Còrsega, de polifonia, a capella, tot, pues, que Sidi Larbi, que és el coreògraf, utilitza molt aquesta música.
Sidi Larbi, que a més aquí va triomfar absolutament amb un espectacle, amb una coreografia amb la Maria Pagès.
Sí, sí, sí. La Maria Pagès i ell, pues, sí, és un passo a dos que van fer.
Exacte.
Fantàstic. Jo l'he vist al Teatre Liceu. Sí, Sidi Larbi Sharkwi és un coreògraf belga. Crec que és d'origen també, el seu pare o la seva mare és d'Argèlia, però Marroc. Però sí, Marroc. I aquesta peça és, bueno, parla més de la violència de gènere. És un trio, però és un extracte d'una peça que va crear per al Ballet de Monte Carlo, on hi ha diversos passos a dos, que la peça sencera és tota la nit. Aquí tenim 10 minuts, ens ha regalat aquestes 10 minuts. és una peça molt intensa, molt difícil tècnicament també, però ha fet, és un trio, és dos passuadors junts, una noia i dos nois. I parla realment de la primera part, és de l'home que violent, i la segona part és l'àngel, no? L'altra cara de l'home. És una peça molt... És un, per mi un petit diamant
mal,
dintre del programa.
El mal i el bé, el dimoni
sí.
I l'àngel.
Cadascú pot llegir-ho com... Demana també una tècnica, però una interpretació també, que és, no és tan fàcil per joves ballarins que... Potser, no, i espero, no hagin viscut això, no? Però després la quarta peça és un clàssic de dansa d'Alexander Ekman, que és un coreògraf suec, i que la van ballar molt, molt, molt. És una peça molt divertida, amb tota la companyia, i ajudar que tothom surti de l'espectacle amb el somriure a la cara i amb alegria, que la necessitem ara.
diguem, pel que tu expliques, doncs, que hi ha aquestes quatre coreografies i que estan situades de tal forma que donin un sentit, un inici, després una mica més de lleugeresa, després van aprofundint en una
sí.
cosa molt més sensible, molt més etèria, inclús a vegades, i violenta també a la
sí,
vegada,
sí, sí.
I acaba doncs, amb aquesta... O sigui que fas un equilibri perfecte amb aquestes quatre peces, que es té una duració d'espectacle d'una hora a deu...
Una hora i quart, sí, màxim, sí. Sí, passa molt, molt ràpidament l'espectacle, també, perquè són peces més cortes, però el que és molt interessant, bueno, he de recordar que Iteranza no és una companyia estable, no? Bueno, som estable perquè podem treballar cada dia, tenim la sort de tenir un estudi i les condicions, no?, a l'Institut del Teatre, però és un projecte de professionalització, doncs són dos anys d'experiència professional on els bailarins realment han de trobar la seva pròpia veu, no? I aquí treballem molt la interpretació. Tenim també un professor d'interpretació que viu a Sant Cugat, que és el Ferran Audi, treballa amb ells i elles. I bueno, és per mi molt important que el ballarí no només ejecuti físicament bé la coreografia, però que sàpiga entendre el que vol el coreògraf i que sàpiga traspassar-lo al públic. Potser que jo sento això i ho sento, però no te'l passo, no te'l expresso, no? Entonces, sí, han d'aprendre a que un ballarí baila per a un públic i que ha d'arribar al públic. I això és, crec, una de les grans metes també de Iteranza i d'aquest programa, perquè cada peça és diferent, cada peça demanar una interpretació diferent i, sobretot, molta creativitat del ballarí. I, bueno, jo els veig molt feliços, o sigui, i que molt entregats i que arriben a tothom, realment. És
abans comentaves aquesta col·laboració del Ferran Audí de Sant Cugat, i em sembla que tens un altre Sant Cugatenc que també col·labora amb Iddansa, o col·laborava, que és la Guillermina Coll.
La Guillermina Coll, sí, sí, que vindrà el dissabte, clar, no. Guillermina ens dona classe ara, però, bueno, ja... No, Guillermina Coll...
La Guillermina pues... feia repetidora o...?
Feia de repetidora. Sí, i bueno, érem, des del principi d'Iteranza em va ajudar molt, sense ella jo crec que no hauríem arribat així, però és un equip, l'equip és molt important, jo tinc ara, bueno, Guillermina va ser molt, molt important i sempre lo és, encara tenim, ens va donar classe la setmana passada, és fantàstica, bueno, és una persona incansable, és meravellosa.
Entregada totalment.
Sí, sí, no, i sap molt, o sigui, és una gran professional.
Vim molt a prop d'aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Molt a prop, molt a prop.
Sí, sí, està al costat. Acabo, quan he arribat aquí, li enviava el missatge. Ens veiem el dissabte, no? Però, bueno, ara tinc un equip de... qui l'ha substituït, perquè s'ha jubilat. Entonces, és Nora Sitges, que és una persona, que una ballarina que va fer part de la primera promoció de dansa. O sigui, que va començar també amb la Guillermina, que va aprendre de la Guillermina. I de la Mathilde van de Merendonck, que també és molt connectada amb amb Guillermina, que bueno, i Matilde ja fa 15 anys que treballem juntes. O sigui, tenim un equip, jo estic encantada, perquè sense elles sola no es pot fer les coses, no? I, bueno, el que volia dir també és que fa un any havíem de ballar
i estava programat en
el 13 de març.
L'any passat, clar.
Vam haver de sortir, hem fet la general.
Va ser just, es va enganxar en el límit exacte per no poder, poder fer-ho.
I era el principi de tota la temporada d'espectacles. I estic encantada de tornar aquí amb la companyia, em sento una mica en casa, no?
Sí. Bueno, la veritat és que Hit Dansa va començar a venir el 98, si no m'equivoco.
Sí, des del principi.
El debut, i després s'ha anat repetint. Va haver potser un lapsus entre les dues o tres vegades primeres i després la tornada.
Podria ser.
Un petit lapsus, però diguéssim que últimament pràcticament cada temporada sempre està a Hit Dansa. S'ha de dir, jo m'agradaria dir-ho, i és que tu comentaves aquesta participació de la Guillermina, però tinc que començar per dir que tu ets la persona que vas crear aquest projecte. I estem parlant d'un projecte que, si no m'equivoco, està a punt de fer 25 anys.
Sí, sí, jo crec que el 22, 23 ja farem 25 anys. És que ja tinc cabell blanc, també. No, és meravellós, no? I sempre ens hem de reinventar, la generació és diferent. Cada generació, no? Veus el canvi també de generació dels bailarins, és molt enriquidor, no? He de dir que tenen molta sort, són, en aquest moment són molt privilegiats i ho valoren molt també, no? Perquè han pogut des del mes de juny treballar presencialment en un estudi i fer el que els apassiona, no? Que és la dansa i treballar amb nosaltres. I no hem tingut cap problema, per sort, estem tots aquí. Inclús hem tingut la gran sort de ballar en el Teatre Real el mes de gener per substituir justament el Ballet de Flandres, que ho dirigeix el Sidi Larbi Cercaoui. Ens van demanar de venir a Madrid perquè la companyia no podia venir.
No podia expressar-se.
Jo estava una mica, però som una jove companyia, no som res, no? Però es va presentar molt la companyia com era. I va ser molt especial, la veritat, i hem tingut molt èxit, no sé. Jo crec que aquests joves, bueno, arriben al públic i convencen a tothom, no?
Bueno,
que jo crec
dir,
que hi ha un esperit molt apassionat.
Ja. Tu no ho dius, però ho diré jo. Té a veure molt amb aquesta preparació que esteu fent. O sigui, a part de la qualitat personal, a part de que puguin tenir doncs, els joves que estan formant part d'aquest Hit Dansa, no hi ha dubte que hi ha hagut tot aquest previ, tota aquesta època de preparació.
Treballen molt.
Treballen, i això és degut a l'equip que formeu vosaltres per poder-ho fer, i tu que ho dirigeixes.
Sí, no? Gràcies.
Escolta, jo el que sí volia comentar-te és que veient aquestes quatre fotografies es reflecteix molt bé un cert canvi que s'ha produït en els últims, jo diria, 30 anys aproximadament, que és la irrupció d'uns coreògrafs originals de països que abans no estaven involucrats amb la dansa, com a mínim la dansa com s'entenia a Occident, el Siri, l'origen marroquí, el bengalí, doncs, en el cas de la Can-Can.
Sí.
I això es va repetint molt. I per tant hi ha una diguéssim, per mi, una onada nova que és molt creativa i que s'integra perfectament amb un tipus de dansa que podíem tenir una visió que era estrictament occidental, per entendre's, no? Europea, estrictament. Sí. En canvi, es veu que això no és tan així.
No, bueno, a veure, el treball de Akram Khan té molt a veure amb el Kathak, i ha fet com una fusió amb el contemporani, però Nosaltres el tinc molt de respecte, perquè clar, és tot un esperit, no és només la fisicalitat, que ho és, però és tot un esperit, un estar, no? I això és delicat, no? Com fer entendre als alumnes que mai han fet atac, no? Tampoc. El Sidi Larbi, jo crec que bueno, ha viscut més a Bèlgica, però és molt, part molt de les emocions, és molt emocional, no? És molt... i té una gran sensibilitat. Sí, bueno, jo escullo primer la peça, no? Abans de la persona. I de sobte pues, va ser això, el cas d'Akram Khan. I, no sé, no miro la nacionalitat en principi, però és cert el que dius.
No, vull dir que les últimes tendències veu claríssimament com aquesta fulla es va integrant de tal manera que forma part amb naturalitat de la dansa que s'està fent mundialment en aquest cas. Mundialment en aquest cas. Es podia un moment determinat i hi havia aquella etiqueta de dir això doncs és forani, és estranger, és diferent.
Sí,
i en canvi, i en canvi això s'ha de tindre perquè ells en definitiva són gent d'origen determinat perquè ha nascut a Londres o ha nascut
a
Bèlgica. És igual, estan integrats exactament igual.
Jo mateixa soc belga i he estat visquint a Bèlgica fins als 18 anys, després marxant a Holanda, a Madrid, aquí, no? Però és el que passa, són els temps d'ara. Tot és més... Bueno, ja veus, no?
Ja que has tocat el tema, doncs parlem... La Caterina Lart neix, efectivament, a Brussel·les i en un moment determinat, doncs, de petita li agrada molt ballar, i es troba que doncs, al costat, molt a prop de casa seva, doncs hi ha una escola de dansa.
Que sobra, que és del Víctor Uliate, Carmen Rocha, uns espanyols. És que hem tingut sempre, en casa, sempre hem tingut, bueno, des de petita, relació amb gent espanyols, sí? Portuguesos també, però hi havia molta relació amb... I de sobte em trobo amb Víctor Uliate, en la primera alumna, en una escola que va començar a Brussel·les i a tres carrers de casa meva.
Més comoditat impossible.
No, era fantàstic. He tingut molta sort perquè no hi havia molt bones escoles. I ell començava i realment he tingut molt bona base aquests 3-4 anys amb ell. Després va venir a Madrid a començar el Ballet Nacional, no sé si era el Ballet Lírico en aquesta època, i jo vaig anar a l'escola de Mudra, de Boris Béjar. Mudra és en sanscrit el gest, que l'utilitzem en el caix també, els mudras... En la coreografia aquesta. Però, bueno, ahir em va obrir la ment molt en l'escola de Maurice Béjar perquè fèiem teatre, fèiem, bueno, tant Stanislavski com teatre de gesta. Era molt creatiu, cant, clàssic, però clàssic contemporany, però amb mestres. I la diversitat de classes de moderno, que era José Limón, Marta Graham, o sigui, hem après tots els professors eren mestres. I teníem un professor de ritme, també, que per mi, si no tens ritme, ja no bailes. No bailes, no, però que m'ha après a ballar. Jo crec que a sentir el ritme dintre del cos, no? I era fantàstic. També tocava el piano per les classes. Era un geni. El Fernand Chirène se llamava. Bueno, jo em recordo aquests anys de... em mudra com un llegat que bueno, sempre el tinc dintre.
No? Però no et quedes amb Béjar. No et quedes amb Béjar.
No em quedo amb Béjar.
Veus un espectacle al Netherlands?
Sí, ja coneixes la... Sí, no, perquè Béjar m'havia dit que podia entrar en la companyia després del primer any en mudra, però jo no em sentia preparada i dic, no, jo volia quedar-me un any més estudiant. I després, quan he vist el Netherlands Dance Theatre, he vist un espectacle del Netherlands Dance Theatre, era una sensació, diu, aquí vull estar, aquí pues ballen tothom d'una manera tan bella, i les coreografies de Kilian era una passada, eh? A mi va ser ja... I vaig fer l'audició, no pensava que entraria, però he entrat. Bueno, vaig entrar. Vaig estar ser-hi 10 anys, sí, en la companyia. I vaig fer l'audició amb Matilde, que està treballant amb mi ara. I vam estar ahir en la companyia també.
I a més coneixes allà Nacho Duato.
A Nacho l'he conegut a Mutra, a l'escola de Maurice Béjart, i ahir era ahir. I després ens hem tornat a trobar al Netherlands Dance Theatre. I després pues, hem començat a ballar junts.
I llavors, quan ell torna a Espanya, doncs se'n porta amb tu.
Sí, sí, quan em diu, no et puc dir on anem, però vens amb mi. Diu, a veure, on anem, no? Primer havia de ser Berlín, però li han proposat, la mateixa persona que m'ha proposat de venir aquí, va ser Joan Francesc Marco, pues ha proposat a Nacho d'anar a Madrid i ha dit, pues jo torno a casa, sí. I ahir es va quedar 20 anys, no?
Sí.
I ara ha tornat, va acabar de fer una altra estrena ahir amb la companyia nacional, sí.
I ha fet aquesta gran, aquest grup tan fenomenal, el Nacho Duato,
sí.
I que aquí el Teatre Auditori no ha sigut un habitual, sí. Durant molts anys va ser un habitual, si no cada temporada, jo diria cada dues temporades segur, i quan es va presentar aquella cosa genial, aquella versió de Romeo i Julieta, extraordinària,
sí.
Que tota la escenografia es va fer en el taller del Teatre Auditori.
Sí, me'n recordo, sí que hi havia aquesta col·laboració. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Va ser en aquell moment, i ho recordo molt perquè va ser un impacte en tots els sentits.
Sí, no? Sí.
I era... Caterina ara continua la seva carrera, però en aquell moment arriba un punt en què diu... No sé si...
Bueno, jo estava molt feliç, molt contenta amb la companyia. El que passa és que hi ha un moment tu penses en la teva vida privada, també, no? I m'agrada Barcelona, m'agrada... Pues, tenia això de dir, bueno, necessito pensar una mica en mi vida, no? Ja estava molt en els teatres i tal. Potser he deixat de ballar una mica... massa aviat, no? Però va ser així. I ja està.
I a més a més, amb el Teatre Auditori tens una altra història.
Bueno, el Teatre Auditori... vaig ballar a l'estrena, la gala... Sí? Aquesta història?
Sí, sí. Vas fer una actuació en el Ballet de Zaragoza, però amb la Pastora Martos.
Pastora Martos, que m'ha convidat a bailar en la gala, que ella va convidar a ocupar-se de la part artística. Sí, i vaig bailar un solo de Christopher Bruce, que era el director abans del Ballet Rambert de Londres, i que era un extract d'una peça que vaig bailar al Netherlands Dance Theatre. I era un solo molt divertit, molt, 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 molt. I m'agrada molt. Ara m'agradaria ensenyar-lo als ballarins de dansa. Sí, perquè és... Bueno, em recordo molt bé aquesta gala. Va ser molt, molt maco de poder estrenar el teatre, no?, amb la dansa.
Hi havia una... En aquell moment, doncs, el director del teatre...
Thomas Seix, no?
Thomas Seix, sí. El Tom Seix, que era un gran amant de la dansa. Bueno, de totes les arts escèniques.
Sí, sí, sí.
Però singularment, potser, de la dansa. I va portar moltíssimes coses, i per exemple Marta Carrasco va fer moltes estrenes en aquest teatre, en les produccions que sortien d'aquí. I en el teu cas, doncs clar, tu t'has mantingut tot aquest temps al front de dansa. Llavors la pregunta que et volia fer és, que ja m'imagino que la resposta quina és, però te la pregunto. Tenim un hit dansa del teatre amb un potencial que tu apuntaves important, amb uns resultats a l'hora de la veritat, doncs, suggestius, dius, efectivament surten ballarins i ballarines molt bones que poden agafar tota la gamma de dansa que es pugui fer, però no tenim companyies.
No, és un problema. I, bueno, no sé si... Hay, bueno, hay la Veronal, que hi ha molta... La companyia de la Veronal té ara molts ballarins de dansa. Han agafat i han començat amb ex-ballarines, sobretot.
Sí, això diu, la sortida de totes aquestes generacions...
Sí.
Acaba sent una sortida a l'exterior.
Sí, sí, sí. Molta gent volen sortir i altres no volen, però és l'única sortida, no? És un problema, sí. Jo crec que les companyies de dansa també ara no tenen apoyo, o sea, no hi ha un pressupost i realment no es pot viure de la dansa, realment, jo crec. Però som molts, ara estem també en un altre moment que jo crec que es fan molt més projectes i la gent, inclús jo observo que els joves ballarins, no dic que no hi ha d'haver-hi una companyia més estable, eh? Jo defenso això també, però també molts ballarins ja no volen tanta estabilitat. Busquen projectes, volen sentir-se lliure un poc, no? Si poden, eh? Si poden,
ja, ja,
no,
ja.
Però sento, observo això, no dic que és tothom, però hi ha una, ara amb la tecnologia es contacten molt més, troben molt fàcil, més fàcilment projectes aquí, acá, i
però potser el problema és que, per exemple, per dir alguna cosa, un teatre de l'òpera com el Liceu, que havia tingut la seva pròpia companyia,
sí,
de Joan Magrinyà, per exemple, o el mateix Guillem Mena Coll havia sigut,
sí,
també,
sí, sí, sí.
Doncs resulta que no té companyia,
no,
de dansa. El Mercat de les Flors té activitat, però clar, té una activitat reduïda. Això és el que vull dir, la sensació que es repeteix malauradament en tots els segments de la cultura, i ara ens centrem en arts escèniques, evidentment, li falta aquest element imprescindible, necessari, ja, ja, per poder projectar contínuament la seva activitat, perquè,
sí,
es pugui veure, perquè aquests anys de preparació que l'IT Dansa, és a dir, que el Institut del Teatre ofereix i que l'IT Dansa, doncs, és una mostra, després resulta que no puguem marxar fora, com dius tu, ja, molta gent que vol marxar, i és convenient i és bo i és positiu, però a la vegada que no hi hagi aquesta ambivalència, no?
Sí, és una pena. A veure, és com el Barça té la seva cantera. El Barça B, no? Seria una mica això, no? Com poder ser cantera, però podria ser de diverses companyies, però és que no hi ha companyies que tenen una estabilitat, són projectes concrets, no? I no sé, és un tema que realment no sé si es pot pensar ara, o de quina manera podríem fer, donar més estabilitat, no?
Més pressupost. Crec que és, més pressupost.
No hi ha pressupost, és un gran problema el pressupost, i hi haurà menys ara. Jo crec que encara no hem tocat fons, crec, amb la situació actual. Però sí, jo crec que també ha d'haver-hi la gent adequada al mateix temps. Els que donen els calés, els que volen fer-ho. Bueno, els artistes estem sempre treballant, aquí estem.
Jo penso que, efectivament, IT Dansa ha sigut una idea, va ser una idea molt, molt bona, uh-huh, i el resultat al cap d'aquests quasi 25 anys està a la vista.
Sí.
En aquest sentit no hi ha dubtes, i jo penso que la teva presència a la direcció ha tingut molt a veure.
Moltes gràcies. Home, pels ànims.
Tens, perquè... no, a més, sí, hi ha hagut un moment que tens un Premi Nacional,
sí,
tens,
sí,
un Premi Nacional de Cultura en aquest sentit, i jo penso que merescut, i el tema està en dir tot això, que està molt bé, hauria d'anar acompanyat d'aquest tipus de suport que fes que de forma regular la companyia IT Dansa, per exemple, girés per tot Catalunya, com a mínim, a 10 o 12 llocs.
Sí, és molt difícil. Estem procurant fer-ho, però, bueno, L'any passat teníem una gira...
No, però
gira...
a marge de la pandèmia, dic, eh?
Sí, sí. L'any passat teníem molta... Bueno, teníem uns actuacions, però totes fora. No hi ha una ajuda perquè no entrem en la red de teatre perquè no som companyia professional. Ah. Entonces tenim una mica això, no? Però al mateix temps, pues, mira, és una companyia que mou molta gent.
Clar.
És, i, bueno, jo crec que és una qüestió de pressupost, també, eh?
Però dins del, del, de la gestió, diguéssim, administrativa municipal, no... no, no.
Bueno, he de tornar a parlar una mica. Demanar molta preparació també a l'espectacle,
sí,
no? I jo crec que en aquest moment pues, és una qüestió de temps i de... Bueno, estem treballant en això. Estem treballant en això.
No, jo penso que és important perquè part del, 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 del resultat de l'eficàcia que es té doncs queda,
sí, sí,
queda no anul·lada al 100%, ja, però molt, molt,
sí, sí,
molt reduïda.
Hem anat a Badalona el mes de desembre, hem, mm-hmm, hem aconseguit fer-ho i va ser fantàstic. I ens adaptem als espais també. Hi ha peces que no podrem fer, com Caix, no? Això, però tenim un altre repertori i ara pues, també estic buscant repertori que pugui adaptar-se més als teatres. Però jo crec que a Catalunya hauríem de poder girar més, jo... perquè a més bueno, hi ha teatres com Granollers, teatre, bueno, Sant Cugat és fantàstic,
és un teatre meravellós. El Pujol de Manresa.
Manresa. Pues, tot això hem contactat, eh? Però no, no sé, tenim una persona que s'ocupa d'això. No sé, és una qüestió també s'ha parat amb la pandèmia un poc i hem de reengegar tot això.
El que hem d'esperar és que ja, quan la pandèmia s'acabi, que s'acabarà,
ja,
en algun dia o altre. Altra cosa són les mascaretes, això és diferent.
Oh, ens hem acostumat, eh? Cadascú té la seva mascareta.
Em sento molt japonès, em sento molt japonès.
Bueno, jo m'he acostumat, a més no he tingut grip aquest any, no m'he refredat gràcies a la mascareta. Bueno, estem molt, molt curosos amb això, eh? A l'institut, i he de dir, des del mes de juny no hem tingut problemes. I si algú estava refredat, he dit, bueno, tots a casa fins al PCR, no? Però no ha vingut.
Bueno, l'Institut del Teatre ha tingut altres problemes.
Sí,
a part,
no entrem.
A part de... No, no, jo...
Sí, 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 no, és una pena que hagi de passar aquestes coses, però bueno, és un tema important i jo crec que s'ha de parlar-ne,
s'ha
d'afrontar i s'ha de veure realment. No sé què ha passat ni exactament, però bueno, estem molt en contacte amb els alumnes i bueno, els ballarins, pues, hem parlat amb ells també, no? El que no volem és aturar tot, no? I anar als extrems, no? Ahí, seguim treballant, seguim respectant tothom i seguim. Seguim amb ell.
Hi ha una cosa evident, penso que és que dins del món de les arts escèniques, sigui dansa o sigui teatre, doncs el fet de del contacte sí, físic i emocional
sí,
és molt important, és decisiu i per tant a vegades es fa potser, no?
És
difícil fer una...
És una línia molt fina, no? I estem molt, treballem molt amb les emocions, amb les sensacions, amb el... però no impides respecte, no? Jo sé que el que passa és que, clar, com bailarín, jo a vegades si poso la mà al lloc, com estàs, i toco la persona, com estàs, és... Ajuda també el bailarí a sentir-se... Però és com toques la persona, no? Clar, jo crec que és educació, és respecte per les persones. Jo no... El que em fa una mica por és que de sobte no podem ni tocar el bailarí ni podem tenir una espontaneïtat que no tot és que no pensa, no, jo no penso en res que estar pel bailarí o ajudar, no? Però... I ensenyar. Però em faria por, en Amèrica jo sé que els professors ja no poden tocar els ballarins, entonces no és per qüestió de tocar el que, no, però explicar a vegades necessites relaxar, no, no sé, el coll o alguna cosa, i ja, no sé, a vegades tinc la sensació, però aviat estaran amb càmeres ahir per veure si tothom es porta bé, no? Jo crec que, a veure, jo mai he tingut problema, però sabem també, i han d'aprendre els joves també a defensar-se, a dir que no, o saber, no sé, si, però és en tot arreu. Jo he tingut problemes, potser, en altres àmbits, no? Que no són la dansa, o sigui... Més bé, jo crec que estem més oberts de parlar les coses i sentim en seguida la intenció o la mala intenció, no? Bueno, jo no sé, és un tema molt... Jo crec que s'ha de treballar i s'ha de ser molt al tanto, i, bueno, però en tots els llocs, o sigui...
Caterin, el temps just perquè tu tens també ara un compromís d'aquí poca estona, i per tant jo estic molt content que hagis vingut i que hagin pogut parlar, i m'agradaria abans d'acabar que ens fessis una mica d'explicació de com dirigiu aquests espectacles que s'estan fent els matins al Teatre Auditori per les escoles, quin tipus d'idea formuleu i passeu amb els espectadors, amb els joves espectadors, sí. Joveníssims espectadors.
Clar, bueno. Ja hem fet amb el Liceu un vídeo per als professors. O sigui, els alumnes que han vingut ahir, per exemple, ja ens havien vist en el vídeo. Hi ha com una preparació per als professorat per treballar amb els alumnes que tenen certs aspectes de les peces. Uh-huh. O sigui, els hi donem un petits exercicis per cada peça on poden treballar.
Per fer-ho ells?
Sí, el professor amb els alumnes.
Amb els alumnes.
I hi ha un vídeo on parlem també, que és molt simpàtic, amb els ballarins. O sigui, ja veuen els ballarins que van a veure. Ahir hi havia uns nenos que ens reconeixien també. Ah, ens hem vist, és això, no? O sigui, hi ha una preparació explicativa del programa, de d'on ve, de la sensació, dels estils, de la, també la música, per exemple, de Cash, de la primera peça. Tot està en set temps, no 8, mm-hmm. Normalment són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, no? Entonces, coses musicals, no? També. I després, pues, normalment, el que volia fer, però no es pogut fer una mica per el tema Covid, et, és una trobada amb els ballarins després de la funció, amb pregs i preguntes, sí. Això m'agrada molt fer-ho. El que passa és que el programa en si no és un programa tampoc... Mai he pensat un programa que ha de ser específicament per als nens, no? Bueno, hi ha peces que dic, no, això no el farem, però que vegin peces molt diferents que tothom podem veure. Això per a mi m'interessa que toquessin no només la historieta del conte d'Ada, no?, però que puguin veure aquestes peces que són impactants amb la llum, no sé, els colors, però aquestes diferències d'estils jo crec que els enriqueixen molt també als nanos, i veig que la resposta és molt positiva, de peces que pensava a lo mejor no els deia.
No arribarà.
Però, bueno, els dono el que... Okay, ja.
Molt bé, Caterina Lar, moltes gràcies per haver vingut. Repetim, el dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
Sí.
Tenim It Dansa, la jove companyia vençut del teatre, amb 4 coreografies que ens ha explicat molt bé i que per tant tenim ja un principi, i espero que estigui ple dintre de les possibilitats.
Estan exaurides.
Estan exaurides dintre les possibilitats que estigui ple, que vol dir la meitat de la seva capacitat. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies, Eduard. Un plaer.
Cuánto dolor la mentira. Cuánto dolor saber la verdad. Si alguien que crees que es todo en tu vida tiene otra amante o no sabe amar, ¿cómo sanar las heridas? saldré adelante, lo sé. Pero hoy grita y sangra mi alma otra vez, y aunque frágil, sé que voy a renacer. Y es que yo siempre resurgiré. Soy yo el patrón de mi velero hasta el final. Lo llevaré a buen puerto, surcaré este mar. Contigo o sin ti seré feliz. Resurgiré como siempre. Y ahora que el tiempo pasó, no comprendo tu rabia y tanto dolor. Y yo que esperaba que fueras feliz tu carta de libertad en el sentir. Y ahora que siento el amor otra vez, tú eres historia en mi ser. El tiempo pone todo en su lugar. Soltaré amarras, volveré a navegar. Y es que yo siempre resurgiré. Soy yo el patrón de mi velero hasta el final. Lo llevaré a buen puerto, surcaré este mar. Contigo o sin ti.
I arribem a l'agenda del cap de setmana, com cada dijous, explicant el que passarà a partir d'avui. Estàvem escoltant Resurgiré, de la Núria Rossi, que precisament estarà aquest cap de setmana també actuant. Avui, dijous a les 19, al Bocamoll de Torreblanca, World Music, amb Núria Rossi, veu, Núria Balcells, violí de 5 cordes, i Rocco Papia, guitarra. L'entrada ja recordeu que és gratuïta. També divendres, al mateix casal de Torreblanca, en aquest cas dintre de la sala d'actes, folk, rock i metal amb Golconda, un grup amb Miquel Martínez, Miquel Mar, flauta i veu, en Luca Palazzo, la guitarra, en Pol Barber, el baix, en Gerard Tot, bateria, també és entrada gratuïta, recordeu-ho. I el divendres, a les 9 de la nit, a les 21 hores, a l'església del monestir, el tercer concert del programa Ressons, l'ensemble de Kennedy Elegantia, dirigit per Francesc Garrigosa, presenta música eclesiàstica de l'Ars Nova al Barroc. En aquest cas, l'entrada val 10 euros, però val la pena, ja us ho dic. I dissabte a les 18 hores, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, com comentàvem amb Caterina Lar, hi dansa la jove companyia de l'Institut del Teatre, presenta coreografies de Kram Khan, de Lorena Nogal, de Sidi Lalibi Cherkawi i d'Alexander Ekman. I el diumenge, a les 6 de la tarda, també a les 18 hores, al Teatre Auditori, el concert benèfic del Rotary Club, que vam comentar la setmana passada en aquest mateix programa, amb l'Orquestra Dilatant de Barcelona, dirigida per Marcio Conti, amb Gerard Claret, concertino, i Patricia Denó, flauta, interpretant música de Mozart, que també es podrà veure en directe per la web d'aquesta casa, cugat.cat, en el cas que no vulgueu o no pugueu anar-hi personalment. I ara us deixo música de Mozart, precisament, una avançadeta del concert que es farà el diumenge. I fins i tot els vinent, que tindrem segurament teatre. Tindrem teatre fet aquí. I música feta aquí. Adeu!